Major, Eduard Virgili.
Hola, molt bona tarda de nou, com estan? Passen 4 minutets i mig del punt de les 5 i ara els donem la benvinguda un cop més, al segon cop, aquesta tarda de dimecres 22 de juny a Carrer Major. Diem el segon cop perquè tot just ens hi hem posat fa una hora i, per tant, ara emprenem ja el segon tram de carrer. Així que els agraïm que segueixin enganxats a la seva sintonia de proximitat i confiïn en un programa que fem possible 8 ràdios del territori i la xarxa de comunicació local. Aquest és l'altaveu de tot el que passa al Camp de Tarragona. Venim ara d'una petita pausa. Avui, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el decret anticrisi que el Consell de Ministres prorrogarà dissabte inclourà una rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5%. Protegirem les famílies del nostre país, ho ha dit Sánchez aquest dimecres en la sessió del control al Congrés, i ha demanat a la resta de partits que en lloc d'agaixar-se donin suport al Reial Decret quan arribi la cambra baixa per ser convalidat. Sánchez ha defensat, en resposta a la portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, les mesures que ha posat en marxa l'executiu espanyol per esmorteir, diu, els efectes de la inflació. Rufián ha avisat Sánchez que l'augment del cost de la vida pot arrasar amb el govern espanyol i qualsevol iniciativa d'esquerres. El preu de la llum, el preu dels carburants, el preu de tot. En parlarem de tot això més endavant. En fi, el recordem ara que la conversa que hem mantingut fa una horeta amb el president del Port de Tarragona, amb qui, entre altres coses, hem explicat que el tràfic marítim per aquestes instal·lacions ha crescut més d'un 7% el passat mes de maig amb un increment dels productes siderúrgics. També la pregunta del Trivial i tot el que ens han explicat els Tonis entorn de gravacions casolanes ho poden recuperar al nostre servei de ràdio a la carta. Dit això, nosaltres ara arribarem al punt de les 6 mirant cap a un altre cantó, el de la nutrició i la salut amb la mirada posada a l'estiu d'una banda i també el de la banda sinfònica de Reus de l'altra. Com un clàssic, el fil conductor de tot plegat seguirà sent el Camp de Tarragona.
Carrer Major, fent Camp de Tarragona.
Vaig trobar-me una destral a dins l'armari. Em vaig excitar. Desitjava veure sang i li vaig clavar enmig del cor. No va poder ni cridar. Per sorpresa la vaig agafar.
Ai, 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 veure'ns la sang, cruspir-nos un cervell. No sé jo si això fa gaire de dieta estival ara que arriben aquestes temperatures tan altes i que depèn del que afegim a la nostra dieta, en el nostre menú diari, es fa com a feixuc, es fa com a cansat. De fet, avui, en aquest espai, nutrició de veritat, el que explicarem al llarg dels propers minuts, serà tot el que podem arribar a contemplar si volem tenir un estiu tranquil pel que fa a això, a nutrició i a salut. En tot cas, qui ens ho explicarà millor serà el doctor en nutrició i capità d'aquest espai, en Guille Mena, que un cop més comparteix uns minutets amb nosaltres. Guille, bona tarda, bon dimecres, com estàs?
Bona tarda, família, molt bon dimecres. Vinga, va, que estem a l'inici de l'estiu ja.
Festa, inici de l'estiu? Ai, sí. Escolta, tu l'estiu què? A mi em cansa molt l'estiu. Em cansa bullir, no perquè hi hagin vacances, hi hagin festivals i festes majors i tot sí. Això, sinó que em cansa, de fet, ja em cansava al final de la primavera amb aquestes temperatures elevadíssimes que ja no sé què de fer amb la vida a l'hora de planificar amb això, els àpats, a l'hora de sortir a practicar esport, a l'hora de dormir tranquil perquè fa una xafogó que és terrible.
Sí, la veritat és que aquestes altes temperatures o les ames o les odies, no? A mi m'encanten perquè jo soc molt iguana, jo soc el típic que a la platja puc estar hores, 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 no? Tot i que no sigui tan recomanable per al tema de la radiació solar. Però sí, jo a mi a l'estiu m'encanta, és l'època de l'any que més m'agrada i la gaudeixo tant gastronòmicament com a nivell de vacances, a nivell de desconnexió, o sigui, m'encanta.
Doncs escolta, celebrem que siguis d'aquest perfil que aquests mesos que venen ara doncs els gaudiran moltíssim. Els que ens agrada més d'estar tocada l'aire condicionat, doncs intentarem que ens l'arreglin ben aviat perquè, si no, ens fem un fart de suar. Escolta, molt important ara que et veig, hidratar-nos ara que ve l'estiu. Això sí. És salut.
Sí, sí. A més, els requeriments d'aigua incrementen, sobretot en la tercera edat i en nens. S'han d'anar molt en compte quan es facin els campus d'estiu o si es va pel carrer, d'acord? Intentar sempre aconseguir almenys aquests 8 gots d'aigua, però d'aigua, d'aigua, diaris, amb nens podria ser una miqueta menys. Si és més, no passa absolutament res, però sí que és veritat que el guiar-nos per la sensació de set durant l'estiu pot no ser una bona recomanació, perquè a vegades hi ha gent com jo que no tenim set, i aleshores què passa? Que tu podries estar tot el dia sense beure aigua. Una manera molt bona de veure-ho és el pis. Mira't el color del pis. Si el color del pis és com una llimonada, has de beure més.
Escolta, has deixat clar aigua, és a dir, hidratar-nos amb aigua. El que passa és que ara a l'estiu, escolta, qui no li ve de gust una cerveseta fresca per hidratar-se en aquells moments en què fa tanta calor que fins i tot anem al bar i demanem la del raconet que hi ha allí dintre de les neveres perquè tocar les parets fins i tot acaba recoberta aquella mitjana de gel.
El congelador, sí. Bueno, jo ja us dic, jo soc supersincer. Mira, l'altre dia, amb una pacient que va aconseguir els objectius, li preguntava a unes amigues, jo estava davant, no? Acabàvem de fer exercici, i li deia a les amigues, què, hoy os vais de vinos? I jo la miro, i li dic, com de vinos? I aleshores me diu, no, jo iba a beber una infusió en tal. I jo dic, no, lo digo porque si vas a pecar, pues yo también, saps? Si ens posem d'acord. Li dic, tu faràs vins, no? I jo dic, vale, pues jo avui faré sangria. I vam quedar així. O sigui, jo vaig beure 3 gots de sangria, que és molt pitjor que el vi, molt pitjor, perquè és l'efecte del vi més la merda de sucre. Però tot es tracta d'un equilibri, és a dir, com a professionals sanitaris no hi ha ninguna manera de recomanar alcohol, no hi ha ninguna, no es pot fer, d'acord? No és il·legal, però no es pot fer èticament. Però sí que és cert, no?, de que si és el teu moment de plaer, el teu moment social, ho controles dins la teva alimentació, doncs, bueno, doncs jo faig la vista gorda. Jo!
Guille, parlaves abans de les quantitats també en aquesta hidratació en tenint hidratació amb aigua. Com es calcula això? És a dir, el litre i mig, 2 litres, al final per què aquesta quantitat es diu que és la que hem d'acabar ingerint en un dia?
De fet, aquestes estimacions són molt complicades de fer. És com, quina quantitat de làctics, de fruita de menjar, no? D'on surten aquestes racions? Aquestes racions, aquestes quantitats surten d'assajos clínics, d'acord, que demostren, no?, estats de salut correctes. Aleshores, hi ha diferents recomanacions hídriques, de fet, no? I aquí no, ara nombraré una persona que és una eminència en el món de la hidratació, és una dietista nutricionista portuguesa que es diu Cíntia Ferreira, és doctora també, I ella a mi, per exemple, m'ha ensenyat molt amb el tema hidratació, no? I hi ha unes taules en concret, és a dir, quan donem un missatge, com el que he donat jo, és un missatge molt generalista. Però sí que és cert, no?, que tot aquell pacient que necessita saber quanta aigua hauria de beure jo diàriament es pot treure de manera personalitzada, d'acord?, amb diferents càlculs i fórmules, o també en aquestes taules, d'acord?, que es poden utilitzar també, es poden trobar per la red, d'acord?, d'hidratació i que van per rangs d'edat.
Després, un altre dels debats que hi ha entorn d'aquesta hidratació, més enllà de les quantitats apropiades per cada persona o de hidratar-nos amb l'aigua, que seria el recomanable, com bé indicaves tot just fa un momentet, és el moment en què hem de beure aquesta aigua. Guille, fins a quin punt és cert allò de no esperem a tindre set per hidratar-nos o no ens posem a beure aigua just al davant d'un àpat, perquè aleshores acabem substituint unes calories que podré no consumirem perquè ens hem atipat d'aigua.
Mira, aquí has tret diferents temes, d'acord? Començant per el primer, que és el tema de no esperar a tindre set per beure aigua, aquesta frase és un acert, d'acord? Sobretot, no?, amb persones que com jo, que no tenim set. O sigui, hem d'anar bevent, però no esperar el moment de la set. Què és el que passa? Que hi ha altres maneres de veure si tu necessites hidratar-te o ja estàs deshidratat. L'orina, com he comentat, no? O també la sequetat bucal i de llavis. Si tu veus que tu tens els llavis, la boca pastosa i tal, el teu cos t'està donant un signe de deshidratació i, per tant, has de beure. L'altra cosa que has comentat, que també és molt important, no? Hi ha moltes persones que utilitzen l'aigua per saciar-se en una pèrdua de pes. No té cap sentit. No té cap sentit perquè estàs enganyant el cos amb un volum d'aigua, d'acord, que no té calories, no té nutrients, i al cap de res, de mitja hora, tornaràs a tindre gana. El moment de beure aigua pot ser en qualsevol moment del dia, en qualsevol moment. Però sí que és veritat que, sobretot en nens, no, intentem que el plat que els hi posem pues, sigui la font principal de nutrients i no s'inflin amb aigua o qualsevol altre líquid que els pugui atipar de cop i després no es mengin ni la verdura, ni el peix, ni els llegums, ni la fruita.
Important això també que assenyales ara, eh? Una cosa és l'aigua que ingerim per hidratar-nos i l'altra és segons quin tipus d'aliments que ja porten també aigua. És a dir, si consumim 2 litres d'aigua al dia no vol dir que puguem obviar la fruita. Una cosa no va en detriment de l'altra. Guille, quines pautes segueixes tu, si és que en segueixes alguna? És a dir, deies, ostres, és que jo no tinc el costum de beure aigua. Al final, com t'obligues a beure aquesta aigua?
Jo, sí, és una, no us enganyaré, és un tema pendent que tinc que corregir, bàsicament perquè ho veig dia sí, dia no, en plan, ostres, ja, és que se m'oblida i aleshores em veig al pis i penso, mare meva, o sigui, com ha de funcionar el meu cos correctament, com he de tindre una bona qualitat de la pell, com he de tindre més massa muscular, el meu sistema immune, totes les reaccions metabòliques funcionen amb aigua, aleshores què faig? Em rodejo d'ampolles, mira, avui precisament vaig bé, perquè em queda tota la tarda, tinc això i aleshores si entreno, sé que quan entreno bec, per tant, avui vaig sobrat, però m'intento rodejar de botelles allò on vagi. Tinc a la consulta, tinc a la feina, tinc a tal, i aleshores d'aquesta manera, pi, pi, pi.
Queda clar, molt important hidratar-se a l'estiu. Guille, a veure, què ens passa a l'estiu que amb aquestes calorades, més enllà dels que les gaudiu perquè us agrada doncs, de passar-vos hores i hores prenent el sol a la platja o a la piscina, a l'hora d'un àpat, tenim menys gana. L'hora d'un àpat i ja de per si, en aquests dies tan calorosos, sí. No ens ve tant de gust d'entaular-nos. Això quina explicació té?
Bueno, depèn, eh? La gent al xiringuito li agrada molt entaular-se i fotre una paella de la rehòstia. però sí que és cert, no?, que la gran majoria de pacients perden el que és la gana, mengen menys calories perquè no fan tants putxeros, tantes coccions greixoses, copioses, no? Es mengen més amanides, més fruita, menys quantitat de proteïna. I aleshores, què és el que passa? Que es substitueix de manera malament fet, no? Amb begudes i refrescos. Això s'ha de vigilar molt. O amb gelats, com comentàvem, no? En el programa anterior, que si algú se l'ha perdut, doncs crec que és superrecomanable recuperar aquella informació supervaliosa per saber escollir com és un bon gelat, no? I quines alternatives tinc. Aleshores, què és el que passa? Que això pues, s'ha de controlar. Tu has de tindre a la setmana una planificació setmanal, d'acord? En la que tinguis doncs, opcions, la mar de saludables, enriquidores en quant a nutrients i fàcils de fer, i després també tinguis alguns dies que jo li dic d'esbarjo, no? Per gaudir una miqueta de la situació climatològica en la que estem. Aleshores, quines opcions tinc jo? Cremes, purés, gazpachos, líquids, tot això va superbé. O sigui, això va superbé. Perquè al que no li agrada el gazpacho, si fas una crema freda, fas una bichisua freda, és a dir, una sopa de meló, o al gazpacho li poses cireres, o mango, o síndria, i agafa gustos molt diferents. Després, una recepta que també m'agrada molt és l'ajo blanco. És més contundent calòric perquè té més fruits secs, però fred entra fantàstic. Després, recuperar els llegums. Els llegums els hem d'introduir a la dieta almenys 3 vegades a la setmana, no? I recordeu aquelles vegades que vaig dir de les ensalades de bote? És el millor moment per fer-ho, això. Posar amanides de llegums dins amb una fruita i hortalisses, menys de fulla verda, perquè si no se queda estovada i tal. Poses la vinagreta a dins, oli, vinagre, una vinagreta feta amb fruits vermells matxacats, ho tires dins i ho deixes a la nevera. Buah, és que el dia següent està boníssim, perquè ha macerado todo i està boníssim.
Guille, hi ha perill, però, seguint aquestes instruccions, aquest ABC de dieta d'estiu, de no ingerir les quilocalories que ens tocarien o el que és indispensable per tenir una bona salut?
No, l'estiu no. Les persones aquí que no ingeririen suficients calories, no, segurament són aquelles persones que tenen alguna malaltia, d'acord? Gent més gran que perd la gana totalment a les residències, nens que amb la calor estan tan cansats dels campus i aleshores et mengen menys, o, per exemple, gent que tingui trastorns de conducta alimentària. d'acord? I aprofiti el calor com una excusa, d'acord, per no menjar i tal, però això són casos a parts. L'estiu de per si no fa que la gent mengi menys calories de les que... O sigui, no ingereixi menys nutrients dels que hauria.
Donem uns quants consells a l'hora d'organitzar-nos això. Unes dietes saludables, que no ens passi això que alguns ja coneixem, que, ostres, torno de la piscina amb aquella calorada. Quina mandra ara entrar a la cuina i preparar el que sigui per menjar, encara que sigui un gazpacho, que és molt senzill d'elaborar i que fins i tot el meu parell no és tan bo, es pot comprar fet. Què és el que hauríem de fer? És a dir, com aconseguim que ens entri una miqueta també per la vista aquest menjar, aquesta alimentació més fresca, pròpia d'aquestes dates?
Mira, la recomanació número 1 que faria és la temperatura és ideal. És a dir, la temperatura del menjar. Perquè si tu te'n vas a la platja, tornaràs sufocat i el que menys vols és posar-te davant d'una sartén. Per tant, sempre controlar la temperatura dels aliments perquè no es facin malbé, no hi hagi malbaratament alimentari i, per altra banda, sempre et vindrà molt més de gust prendre coses fresques. 2. La planificació setmanal és bàsica. De fet, no, amb els pacients estalviem entre 20 i 30 euros setmanals, no, fent una bona llista de la compra. 20-30 euros setmanals és una pasta, eh? Perquè la gent que ho tingui en compte, si tu compres bé i t'organitzes la setmana amb plats de manera equilibrada, és que és molt més fàcil el teu dia a dia. Estalvies, t'organitzes i a més saps, ja és que no penses. Al final agafes un hàbit, que agafar l'hàbit és el més difícil i el més important. 3. Sempre tindre coses al congelador. Aquesta temperatura per descongelar és molt bona, per tant, sempre intentar tindre productes que siguin ja cuccions fetes, pistos, verdures saltejades, pots utilitzar també congelats de grans superfícies en forma de risotto o, per exemple, tindre també trossos de carn, trossos de peix, en el cas de que segueixis una dieta omnívora.
Sí, la carn també, és a dir, la seguim potenciant. Jo és que, mira, ara poso un exemple. Aquest passat cap de setmana, uns amics van dir, farem una barbacoa un dissabte al migdia, a l'hora de dinar. L'últim que em venia de gust era menjar carn de xai un dissabte amb la onada de calor que estaven patint.
Sí, la veritat és que, o sigui, fer una barbacoa, tot i que es fan a l'estiu, es fan bastantes, a més, no és un plat del meu pare tampoc, és a dir, que em vingui molt de gust. Quan em refereixo a tindre carn congelada és per fer, per exemple, unes hamburgueses de qualitat molt fàcils. Tens algun llom, tens el secret ibèric o fas algun fetge encebollado, a mi m'agrada moltíssim. Pots tindre una botifarra de qualitat també, com a algo excepcional. O directament agafar trossos de peix i després poder-los fer-los al vapor o al papillot. Això són plats molt senzills de fer, que poden ser la mare saludable sempre i quan complir les recomanacions. D'acord? Per exemple, de peix en una dieta omnívora estaríem al voltant de 3-4 racions a la setmana i de carn vermella estaríem una vegada a la setmana en poqueta quantitat, uns 150-125 grams, no? I si és carn blanca podem menjar més quantitat sense problema, entre 3-4 vegades.
Guille, què dius entorn dels hidrats de carboni? Llegia avui aquest migdia que el que recomanen són precisament en aquestes èpoques de l'any els integrals, i en canvi que s'eviti potser o es redueixi el consum de pasta o pa, sobretot blanc.
O sigui, aquesta recomanació no és d'estiu, és anual. O sigui, l'hidrat de carboni sempre ha de ser de qualitat. Amb això fem una miqueta de remember, d'acord? De quin és el pa normal, quin és l'arròs normal, quin és la pasta normal. No és la blanca, és la integral. És a dir, l'arròs que hauríem de consumir, la pasta que hauríem de consumir, és la que almenys per cada 100 grams de producte, en el cas de la pasta, per cada 100 grams de producte té 7 grams de fibra. D'acord? Això és un indicador de qualitat del producte. Ara bé, en el moment en què facis una paella, no la facis amb arròs integral perquè no queda igual. No queda igual. D'acord? El dia que facis la paella, fes-la amb arròs bomba, que queda molt millor, i aleshores no passa res. Quina és la diferència entre l'integral i el blanc? El blanc et dona molta més energia de cop. Clar, això és d'alguna manera perillós, perquè si tu no ho cremes, doncs sí que és més fàcil de que potser guanyis pes o bueno.
És a dir que el dia que consumim aquest pa o aquesta pasta o aquest arròs,
aniria bé molt.
Exacte. Concentrem-ho els dies que sapiguem, per exemple, que anem al gimnàs o que practiquem activitat física d'una manera més intensa.
Clar, en canvi, l'integral, com que no fas aquest pic de glucèmia, és a dir, aquest pico d'energia i fa una corba més al nostre cos, doncs, més fàcil de portar, per dir-ho així, que és el que passa, que a més també la fibra aquesta, que quan tenim el producte blanc, doncs no la podem ingerir, quan el producte integral sí que està, i aquesta fibra alimenta les nostres bactèries intestinals. És que és la font de la seva alimentació i les hem de cuidar molt bé.
Més enllà d'això, va, més ítems que hem pogut recollir avui previ a fer aquesta, aquesta secció. Pel que fa a la sal, evitar la sal o canviar la sal, per exemple, per espècies com el romaní, l'orenga, la cúrcuma, la farigola o l'alfàbrega?
Mira, esteu parlant amb una persona que és super pro espècies, m'encanten. És a dir, utilitzar el ajo en polvo, la cebolla en polvo, totes les herbes que has comentat, però vigileu la cúrcuma, que se li atribueixen pues, propietats super antioxidants, anticancerígenes, és en suplement, és encapsulada. La que és en espècie, a nivell intestinal, s'absorbeix en un 12-14%, molt poc. Perquè la gent no s'enganyin a l'herbolari comprant la cúrcuma i uuuh! No, aquella, la cúrcuma no s'absorbeix pràcticament. Però què passa? Que dona molt de color i bon gust, no? Al igual que quan posem curri. Doncs això m'encanta i són grans substituts de la sal, perquè penseu que la sal no només està amb la sal que nosaltres afegim, que com a diari, com a màxim de sal, podem consumir un pessic al dia en persones que no pateixen problemes d'hipertensió, no? Que també està una miqueta de discrepància, si voleu ho expliquem, això de la sal, no? Però vull dir, heu de pensar que al dia teniu un pessic de sal. Però clar, si per exemple utilitzeu un brou d'aquests precuinats, ja porten molta sal. Si agafeu unes patates xips, ja porten molta sal. Si agafeu fruits secs i són salats, ja porten molta sal. D'acord? Per tant, compte amb el tema de la sal.
Perquè hi ha aquesta discrepància entorn de la sal, Guille, que assenyalaves ara, per la gent que, per exemple, pot patir d'hipertensió.
Perquè hi ha persones que tenen hipertensió i poden consumir sal. O sigui, això s'ha de filar molt prim, per tant, a nivell de missatge de salut pública sempre es controlarà la sal amb tota la població que sigui hipertensa, però s'està veient també que no és un problema només de consum de sal, que la sal és clorur sòdic, sinó també que la hipertensió pot sortir amb un problema que tu tinguis de descompensació de potassi. D'acord? Per tant, que no sempre és hipertensió, o la sal fuera. Bueno, pues si vas a un dietista i s'organitza bé la dieta i fa un estudi... Interessant, eh?
Ens has fet patir, Guille, t'hem perdut un momentet. Deies que si anem al dietista i ens fa un estudi i ens diu que realment sí que en podem menjar, sí que podem consumir sal, i t'hem perdut aquí.
Clar, doncs què pot ser? Heu quedat al millor moment. Pot ser que el problema no sigui el contingut de sal a la dieta d'aquell pacient, sinó que sigui un problema amb el contingut de potassi. Per això es fan els estudis dietètics personalitzats.
I aleshores, amb el potassi, al final, això com ho arreglem? És a dir, ho arreglem amb consum de sal? Amb la dieta.
Amb la dieta, sí. Penseu que, mireu, en quant tenim els pacients hospitalitzats, que tota l'alimentació els hi posem per venes, és fonamental, i aquí te'l pots carregar, que hi hagi un bon equilibri en micronutrients. Sodi, potassi, clorur, magnesi... I sí, no pots fallar en això.
Doncs seguirem això, aquesta pauta. Escolta, més d'aquestes cosetes que hem anat veient o que podem trobar per internet, però ja sabem que per internet circulen moltes boles també, i aleshores podem fer un embolic. Reduïm tot el que siguin aliments ultraprocessats. Canviem també la manera d'elaborar aquests plats. És a dir, el que siguin fregits, eliminem-ho ara quan arriba l'estiu. Passem a cuinar al vapor, per exemple.
A veure, La fritura a mi és una cocció que m'agrada molt pel gust que té, perquè és molt cruixent, és molt apetecible. Però s'ha de fer ben feta, d'acord? I com a màxim es recomana una vegada a la setmana pel contingut d'acrilamides que pot tindre quan tu ho fas i perquè el greix normalment passa a tindre més quantitat de greix saturat que pot afectar el nostre organisme, d'acord? Però per fer una bona fritura, que es poden fer, tu el que has de tindre és a l'oli que no es cremi, el temps, i quan està ben calent, que pots tirar una miqueta de pa o tal per veure si fregeix, tu submergeixes l'aliment, crea una crosta al moment, per tant l'oli no entra dins, no s'impregna, el treus i l'escurres. El problema de la fritura és que moltes vegades no es fa bé, o es reutilitza molt l'oli, com fan els jocs en diferents restaurants i tal, que no tenen una qualitat bona. Per tant, si tu fas una bona fritura una vegada a la setmana, doncs no passa absolutament res. No sempre has d'anar a planxes, a vapors, no? Que són coccions més saludables. I l'altra cosa que utilitzo molt, i no n'heu res, jo utilitzo la fregidora d'aire. La fregidora d'aire és per no engegar el forn, és un estri que és com un miniforn, d'acord, amb molta potència, que el que fa és, sí, és crear una cocció molt, molt similar a la fritura i aleshores com que no és tan calòrica, d'acord, no absorbeix tanta quantitat d'oli i tal, doncs ho podem fer un parell de vegades més a la setmana.
S'ha posat molt de moda, aquesta fregidora d'aire. Entenc, però, que hi ha diferència també després quan consumeixes unes patates fregides amb aire o unes patates fregides amb una paella amb oli.
Sí, però compensa. Compensa, perquè aleshores prefereixo menjar 2-3 vegades patates fregides a la setmana en fregidora d'aire que no pas una a la setmana de fregides. Me compensa total. I els muslos de pollo, en plan Kentucky Fried Chicken, queden superbé. Els nuggets, les barrites de merluza, pot ser també bizcochos, peix, no, queda bé. Això sí, les fregidores d'aire les podeu trobar com des de 40 euros fins a 400. Us dic una cosa, la meva me la van regalar i sé que val 59 i és la gran i va perfecta. Per tant, compta amb el que es compra per allí perquè 400 euros.
Consells no. que donem aquí des del carrer Major de les Ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona. Escolta, Guille, seguim tot aquest munt de pautes que ens has anat donant, però ens anul·lem, per exemple, mig estiu, quan estarem de vacances, perquè recordem que ens queden 15 dies, 3 setmanes pel cap baix per acabar la temporada, a mitjan mes d'agost, que no tenim aquí la consulta del Guille Mena, del doctor, en directe al programa. Ens anul·lem, per exemple, que, ostres, que no estem fent tan bé les coses com ens pensàvem. És més, que fins i tot estem perdent pes. Això pot passar també ara a l'estiu. Com redireccionem aquesta situació? Com tornem al camí adequat?
Mira, primer de tot és analitzant què és el que esteu fent malament. Per tant, em bloquejaria. Si estem a l'agost i veig que ho estic fent com al cul, agafaria 3 d'agost, un dia que me'l poso per organitzar-me la meva vida. Aleshores, què he d'organitzar? 1. El tema exercici. Què estic fent? Estic entrenant bé, segons l'objectiu que tingui. 2. Planificació del menú. Estalviar pasta, diners, temps, d'acord? I alimenta't de manera correcta. 3. Bons hàbits. Què vol dir bons hàbits? Família, amics, social, desconnexió, moment per equilibrar les teves emocions, meditar, xauxa, tot això equilibrat dins d'un patró d'alimentació i un estil de vida saludable. 3. Hidratació. D'acord? Estarem en el punt més fort de l'estiu, encara farà molta més calor, per tant, si no estem ben hidratats, no funcionarà bé el nostre organisme. I per últim, vigila moltíssim els rajos del sol, d'acord? Sobretot evitar l'exposició solar entre les 12 i les 4, que és on apreta més, tindrà acostumar-nos a portar una sombrilla i deixar descansar una miqueta la pell, i sempre posar-nos la crema de protecció més de 50, d'acord? Si tenim algun dubte, sempre prenem un dermatòleg, però 20 minuts abans de l'exposició solar mínim.
Important també, doncs això en parlarem abans d'acabar la temporada, de si la protecció 50 són 50 minuts o no, és la més forta, o la 30, de què vol dir tota aquesta numeració? Abans d'acabar la temporada posarem damunt la taula del programa tot el que té a veure amb les cremes solars. Sota una cosa, aquí llegia també jo avui aquest migdia que dintre d'aquestes recomanacions al final que tothom, qui més qui menys, pot arribar a fer a través d'internet, a través de les xarxes socials, explicant la seva experiència, deia, ostres, els pecats, entre cometes, que puguem arribar a cometre al llarg d'aquest estiu pel que fa a l'alimentació, ens els reservem per fer fora de casa. És a dir, per exemple, patates chips, o segons quin tipus de fruit sec salat de picar, evitem-ho tenir en el rebost de les nostres llars. No sé si coincideixes amb això.
No, sincerament no. No, perquè quan estàs organitzat pots viure el teu dia a dia. És a dir, jo, per exemple, si avui em ve de gust ara per berenar agafar un tros de xocolata, d'acord, o agafar un dels gelats que tinc, que me'ls faig jo, que són com bombons, que són com magnums, que els faig amb aquests iogurts proteics que tenen sabors a xocolata i els tinc congelats, doncs el que faré serà menjar-m'ho i aleshores al sopar reduiré una miqueta el greix per corregir. D'acord? Mm. És que no, o sigui, no pots viure el dia a dia. L'important és saber què és el que menges i com gestionar-ho. Aleshores, pots estar, viure dins del tema de la planificació del teu menú, el pots anar movent com tu vulguis. Penses, ah, comí esto? Pues bueno, pues mañana como el resto.
Per tant, mira, primera...
sí, a casa meva hi ha patates fregides, fruits secs, hi ha com de tot.
Em va de primera a això, precisament, que estem apuntant ara, per preguntar-te la dicotomia del senyor Ramon, el nostre oient fidel, que aquesta setmana, fixa't tu, diu, aprofitant que estem ara aquí a les portes de Sant Joan, que marca el tret d'inici ja l'esclat de l'estiu en majúscula, ens diu, les celebracions a casa o a fora de casa, en el teu cas, Guille?
Fora. Fora. A mi m'agrada molt anar a llocs, conèixer nova gent, nous restaurants, nous terrasses, pobles... festa a casa meva? Sí, vale, ningú problema. Però jo sóc més d'anar fora.
Va, aquells oients que ens diguin escoltant ara mateix i que vulguin convertir la seva resposta a la dicotomia d'aquesta setmana, el que poden fer és enviar-nos missatges de veu al WhatsApp del programa 622-39-67-00, 622-39-67-00, o bé compartiu a través de les xarxes socials Coixinet, les dicotomies del senyor Ramon, o Coixinet, carrer Major. Guille, escolta...
Espera. Sobretot recordar a tots els oients que l'Edu demà fa una festa per Sant Joan a casa seva i que esteu tots aquí.
què fas tu per Sant Joan, Guille? Quin plan tens per Sant Joan?
Però, doncs mira, en principi anàvem a menjar, a fer el menú a Mas Rosselló, d'acord, que fan una cosa així especial, però finalment me rapten los suegros i vaig a Gavà.
Ah, doncs escolta, la família, sobretot si són els sogres, és el primer, eh? L'oci el deixem per un altre moment. Guille Mena, com sempre, un plaer. Gràcies per fer-nos confiança. Ens trobem d'aquí 15 dies. Serà la darrera setmaneta abans de cloure la temporada.
Perfecte.
Una abraçada ben forta.
Adéu, guapos, que vagi molt bé.
A reveure. Són 6:45 de la tarda. Passegem pel territori, ens desplacem ara fins a la capital del Baix Camp, a Reus, perquè la banda simfònica de Reus d'aquí un parell de setmanes participarà al certamen mundial de bandes a Kerkrade, als Països Baixos. En volem conèixer tots els detalls, aturem-nos un momentet a Cal Angie Aramayo, la nostra companya de la nova ràdio. Angie, bona tarda, bon dimecres.
Molt bona tarda, Eduard, igualment.
Escolta, ara de seguida parlarem de la banda simfònica de Reus, que representarà precisament la ciutat en aquest certamen mundial. Però abans, aprofitant que ara li preguntàvem per la dicotomia de la setmana al nostre col·laborador, Guille Mena, que és doctor en nutrició, te la faig a tu. És que estem a les portes de Sant Joan i clar, qui més qui menys ja té organitzat el calendari que farà o l'agenda que seguirà aquests 3 dies que venen ara així per desconnectar una miqueta. Les celebracions, a casa o fora de casa?
Home, jo soc fora de casa, eh? Després no cal recollir tantes coses. I això és molt important.
Raó, una bona raó. Compro. Escolta, aniré recordant la dicotomia de la setmana del senyor Ramon al llarg del que ens queda encara de programa d'avui. Ho tornarem a fer demà per resoldre-la finalment. Ara, però, centrem-nos, posem els punts sobre les is, parlem d'aquesta banda simfònica de Reus, perquè em penso que ha engegat una campanya de micromecenatge.
Correcte, i és justament per poder finançar el gran cost que suposa el viatge a Kerkrade als Països Baixos. I per explicar-nos tots els detalls, avui tenim amb nosaltres el oboista de la banda i membre de la junta directiva, Adrià López. Molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, què tal? Com va?
Ostres, no sé què dir-te perquè a Valtros ara mateix suposo que hi ha una barreja de nervis, d'orgull també per tot el que suposa anar a representar la ciutat a Kerkrade, als Països Baixos.
Jo diria que és una barreja entre nervis i molta il·lusió també. És a dir, no és la primera vegada que hi anem, això també la gent ho ha de saber, ja hi vam anar l'any 2017 i d'entre 27 bandes de la nostra categoria vam quedar els tercers del món, o sigui que aquesta vegada pretenem una mica doncs, revalidar l'èxit de l'última vegada i, si podem, millorar-lo. Ens estem esforçant per fer-ho.
De fet, s'ha de dir, com tu deies, hem de treure una miqueta de pit perquè 2017 vau aconseguir una puntuació que superava els 90 punts, no? 94,80?
Amb 83, sí.
Amb 83.
Per ser exacte,
sobre 100.
Sí. Sobre 100. Sobre 100.
Però potser la gent, quan parles de Kerkrade, d'aquest certamen, no es fa la idea de la implicació que suposa això i de la seva importància. Amb paraules mateixes, com definiries aquest certamen mundial?
És a dir, Kerkrade, primer, és una petita població del sud d'Holanda, tocant amb Alemanya i Bèlgica, i es coneix bàsicament per aquest certamen internacional de bandes, que és conegut popularment dins del món de les bandes com el Mundial de Bandes o l'Olimpíada de les Bandes, perquè es celebra cada 4 anys. Llavors, si et vols fer un nom, com si diguéssim, dins del món de les bandes, no pots no anar a Kerkrade. Evidentment, per una banda com la nostra d'aquí de Catalunya, desplaçar-se cap allà doncs, suposa un cost molt important tant en allotjament, transport, però és un somni que sempre havíem tingut en ment i no l'hem pogut dur a terme només una vegada, sinó dues, ja que és la segona vegada que intentem participar-hi i aconseguir un èxit doncs, el més alt possible.
Moltes bandes de Catalunya hi participen, perquè em sembla que sou poquets els escollits, també s'ha de dir.
Som l'única banda catalana que hi participa, som una de les dues bandes catalanes que hi ha participat al llarg de tota la història. Aquest concurs es va celebrar per primera vegada el 1951, si no m'equivoco, i només hi hem anat la banda de Reus, banda sinfònica de Reus, i la banda de la Sénia. I som també doncs, l'única banda de l'estat espanyol, radicada a l'estat espanyol, que hi participa en la nostra categoria, aquesta vegada.
En aquest sentit, també et volia preguntar, perquè sou 70 músics els que participareu, quant de temps de preparació porta per fer això?
Doncs la Banda Sinfònica de Reus sempre celebra un concert el 3 de gener, que és el conegut com a concert d'aniversari, on sempre portem un grup convidat o un artista convidat, i des d'aquell moment, ja al mes de gener, vam començar a preparar el repertori específic d'aquest concurs. Evidentment tenim actuacions també emmarcades dins de la Festa Major de Reus, però els assajos s'estan destinant des del mes de gener, és una preparació de gairebé 6 mesos i podrien ser més, perfectament.
Mes de gener, llavors mig any de preparació, així una miqueta per sobre. A banda d'això, la participació consisteix en diferents peces que es tocaran en directe. De quantes peces parlem? De quant temps parlem en total? En què consistirà la vostra participació?
Doncs en aquest concurs, en la nostra categoria, l'actuació han de ser 35 minuts com a màxim i llavors es composa de 3 obres. Primer, una obra d'escalfament que el tribunal no puntua. En el nostre cas és un pas doble, ja que juguem la carta de ser una banda del sud d'Europa. Doncs anem a agradar una mica amb un llenguatge que nosaltres entenem i traduïm d'una forma molt bona. Després, una obra obligada que sempre toquen totes les bandes de la categoria. Així li serveix també el tribunal per comparar una mica entre les diferents formacions. I al final, una obra lliure que escollim naltros i que és una aposta doncs, una mica en la línia del nivell que té la nostra formació, dels músics de què disposem,
sí.
I que tanca una mica l'actuació, la nostra actuació.
I aquesta tercera peça s'ha escollit ja o això fins a darrer moment no ho farà públic la banda simfònica?
La peça lliure s'escull des del moment que es comença a preparar el concurs i acostuma a ser la de més dificultat perquè és la teva aposta individual o col·lectiva, com si diguéssim.
La de lluïment, no?, podríem dir, després d'haver ja obert boca, en aquest cas doncs, amb un passo doble, després aquesta peça mateixa per totes les bandes, la tercera és la de dir, aquí hi ha categoria, som capaços d'això.
La tercera és on tens més marge de decisió, com si diguéssim, per escollir quin és el nivell de l'obra que vols portar en funció dels músics que tens, del nivell individual i col·lectiu que té la banda, i a partir d'aquí doncs, és una aposta molt, pot ser arriscada a vegades, però és on es juguen, jo crec, que les garrofes més importants del concurs amb l'obra lliure.
I quan ho decidireu, això? És a dir, el moment, els dies previs, o això ja s'està assajant ara mateix? Falta
sí, s'està assajant des del gener, des de principis de gener.
Aquesta peça en concret, i podem dir quina és o no?
L'obra lliure es diu Jardín de Hera, és una obra d'un compositor valencià molt reconegut i molt popular dins del món de la música de banda. És una obra molt difícil, molt complexa tècnicament per tots els instruments i per totes les seccions, i va ser una aposta una mica del nostre director i dels músics més veterans de la banda, que vam creure que agafar una obra d'un nivell superior a la nostra categoria ens podia catapultar una mica cap a obtenir un èxit més gran que el de l'última vegada. I però, això és el que juguem.
Però per a dir que la banda simfònica de Reus, tot i que està representant entre aquestes que són les millors bandes del món, també és una banda molt jove i composada per músics molt diferents, autodidactes, músics de conservatori. Déu-n'hi-do, suposo que també això, no sé si és alhora o un avantatge o per l'altre costat un inconvenient.
Jo crec que és un avantatge perquè la majoria de músics de la banda són músics en formació i això significa que són músics que estan estudiant de forma regular i que es dediquen molt a l'estudi de l'instrument, i al final la banda simfònica no és només una formació per obtenir èxits en concursos, sinó també té una vessant més pedagògica o didàctica, com si diguéssim, i també serveix als músics per treure's pors de sobre, per saber pujar damunt d'un escenari i tocar davant de moltes persones sense tanta por escènica, com si diguéssim. També es permeten treballar molts àmbits de la música que no són només guanyar un certamen. Guanyar un certamen és un repte molt, molt bonic per un grup com el nostre, però al final també gaudir de la col·laboració de molts músics que estan en constant aprenentatge i que estan en constant formació personal, per nosaltres és una riquesa molt, molt, molt important. Evidentment l'edat, la mitjana d'edat és molt jove, la de la nostra banda, però això també sorprèn molt als tribunals.
Es sí. Pot dir quina és la mitjana?
No t'ho sabria dir exactament, però estic segur que està per sota dels 18.
Déu-n'hi-do. Amb això ja ho hem dit tot perquè jo porto 30 anys i més enllà de la flauta no en sabria tocar. A banda d'això, si parlem d'un altre costat, de la campanya de micromecenatge, aquest és un pas important perquè la gent potser no és tan conscient de tot el que suposa anar a Kerkrade, anar als Països Baixos. En què consisteix aquesta campanya de micromecenatge que heu fet al Verkami?
Doncs, evidentment, el viatge a Kerkrade, el pressupost que vam calcular una mica amb la Junta doncs, superava els 45.000 euros en total. Són 70 músics que hem de desplaçar cap a un altre país. Llavors, entre allotjament, transport, dietes, tots els àpats que hem de fer tots els dies que som allà, que hi som 6 dies en total, entre la nostra actuació, arribar uns dies abans i després quedar-nos doncs, un parell o dos dies de turisme, doncs són molts diners. Són molts diners i vam decidir obrir dues campanyes. Primer, la campanya de micromecenatge, que està destinada bàsicament a persones individuals que decideixin doncs, fer un donatiu a la banda simfònica. Els donatius van des dels 5 euros fins als 60, amb diferents recompenses que hem cuinat nosaltres a la banda amb els nostres fogons, que van des de doncs un accés a l'enllaç de la nostra actuació en streaming a Holanda, fins a participar en un petit piscolabis amb els músics després del concert de Santa Cecília al novembre. I també, si volen, doncs 60 euros és formar part del sopar de gala de la banda de Santa Cecília, que també és una bona oportunitat. Després tenim també la campanya de patrocinadors, que està destinada més a empreses i entitats més jurídiques, no tant a persones individuals.
I a dia d'avui, com tenim aquestes campanyes? És a dir, quin és el fons que s'ha pogut ja recollir? Dic per fer una crida també, aprofitant ara els micròfons, aquest altaveu que és el carrer Major, extensiu a tot el camp de Tarragona. Quina seria la quantitat que mancaria encara per poder assolir aquesta xifra i, per tant, sufragar els costos de tot aquest viatge de 70 músics?
Doncs en relació a la campanya de sponsors, ha sigut tot un èxit i s'hi han sumat més de 10 entitats i empreses, però evidentment estem oberts també a rebre'n més, perquè com més gran sigui aquest teixit associatiu que tingui la banda al voltant, millor. Evidentment, els packs d'esponsorització doncs, recullen, per exemple, que el logo de les empreses figuri a les samarretes del viatge que portarem tots i també a l'autobús, per tant això s'ha de fer abans de marxar. Per tant, aquest mes seria una mica el termini. En relació al Verkami, doncs ens queden 12 dies per acabar d'aconseguir l'objectiu, perquè són, amb aquesta plataforma són molt estrictes amb això. Ens queden 12 dies i estem més o menys al 52% de l'objectiu de 2.000 euros que ens van marcar per recollir. Per tant, ara en tenim uns 1.100 aproximadament i necessitem doncs, fer una empanteta final durant aquests dies per poder fer possible aquest viatge, que ens fa molta il·lusió, però necessitem encara acabar de costejar, d'alguna manera.
Empanteta, doncs, que mirarem també de contribuir-hi nosaltres, des de la posició d'aquest espai col·laboratiu. Compartirem a través de les xarxes socials l'enllaç perquè, allò que diem tantes vegades, tan sols amb un clic, el seguidor o oient que ho desitgi pugui aportar també el seu gran de sorra. Adrià, què significa per la banda, què significa per la ciutat de Reus poder prendre part d'un certamen d'aquestes característiques? Ostres, al final, algú que pica molta pedra, algú que treballa de manera molt intensa, que tingui aquesta recompensa, suposo que omple, que a més ajuda de vegades a fer passes quan van mal dades. Quin és el sentiment que hi ha en el sí del col·lectiu?
Jo diria que fent una mica de portaveu de la gent, el somni és un somni, és una oportunitat. Per nosaltres el sentiment és d'oportunitat. Més que res perquè dins de la gent que ens estimem les bandes i el món de les bandes, sempre es parla de Kerkrade. I Kerkrade és com el somni impossible, que moltes vegades alguns músics aconsegueixen anar-hi una vegada amb la seva banda i nosaltres hi anirem dues vegades. Per això ens sentim molt afortunats de poder-hi anar una altra vegada. Evidentment és un projecte molt ambiciós que té molta envergadura econòmica, però al final els somnis estan per agafar-los i per intentar arribar-hi, i això és el que sentim una mica. Sentim nervis també, evidentment, perquè es tracta de portar el nom de Reus a un escenari, a una plataforma on segurament no és tan conegut. Però l'altra vegada ja vam aconseguir sorprendre molta gent amb una banda molt jove, que va aconseguir una medalla de bronze que no s'esperava ningú, i aquesta vegada ja potser amb una mica més de nom dins de l'ambient del concurs, doncs volem intentar almenys la tercera posició, i si aconseguim doncs, aconseguir el timbal d'or, que és el primer premi de la nostra categoria, doncs tornarem aquí més feliços que mai.
I aneu més capacitats per aconseguir aquest timbal d'or, que no pas el 2017, és a dir, si el 2017 la tercera posició potser no s'esperava, ara que ja hi ha una trajectòria, ara que la banda és més gran, ara que hi ha també una preparació des de principi d'any, les possibilitats són reals per aconseguir aquest primer lloc?
Jo crec que són reals. L'únic que el 2017 eren 27 bandes a la nostra categoria i vam aconseguir el tercer lloc, però aquesta vegada som 12 bandes només. Evidentment, aquesta edició del concurs també ve molt influïda per la pandèmia, ja que s'havia de celebrar l'any passat. L'última va ser el 2017 i la següent tocava el 2021, però la van haver de posposar pel tema de la pandèmia. Llavors hi van 12 bandes, però bueno, nosaltres també hem fet la nostra tasca d'investigació, de veure quines són les altres formacions que venen, i estarà disputat. Per nosaltres també, l'altra vegada, quan hi vam anar el 2017, era més anar a provar, simplement anar a viure l'experiència, i el resultat que vam obtenir no ens l'esperàvem. Aquesta vegada potser sí que de cara als músics, de cara a un àmbit potser una mica més intern, sí que ens posa una mica més de pressió el tercer lloc que vam aconseguir l'altra vegada, però és pressió i és il·lusió a la vegada també, perquè ara ja ens creiem més capaços d'aconseguir un resultat igual de bo que el de l'última vegada o millor, si som capaços. Esperem que sí.
I les altres bandes, és a dir, les altres 11 bandes, us veuen com el rival a batre? Creieu, Valtros, ara? Perquè entenc que si Valtros heu fet aquesta tasca de... A veure qui són aquells altres. Les altres formacions que hi participaran hauran fet el mateix, no? I diran, ostres, que hi ha la banda sifònica de Reus, que per ser el primer cop el 2017 van aconseguir el tercer lloc. Hem d'aconseguir superar-los. És a dir, hi aneu com a favorits a Kerkrade?
Com a favorits jo crec que no. Però en el cas que ells... coneguin quin és el nostre historial, com si diguéssim, o quina és la nostra trajectòria, i llegeixin allà la pàgina del concurs que fa 5 anys vam aconseguir el tercer lloc, doncs considero que sí que ens poden considerar un rival a batre. Evidentment, les bandes canvien molt. En 5 anys una banda canvia molt, la seva plantilla canvia molt, la pandèmia també ha significat un parèntesi dins de la nostra activitat molt important, on molta gent durant un temps no ha pogut implicar-se tant en la banda, però ara la banda està recuperant una mica la força, l'energia que tenia abans, i tenim ganes doncs, de tornar a sorprendre una altra vegada. Evidentment, una banda és una formació amb constant evolució, músics marxen, arriben de nou, sempre estem oberts a captar nous músics, i al final és allò que diuen, no? De que no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Doncs una banda és exactament el mateix. Però sí que entenc que si l'altra vegada vam sorprendre per la nostra mitjana d'edat, per la nostra joventut, doncs aquesta vegada podem fer exactament el mateix. La qualitat hi és, jo crec que hi és.
La qualitat hi és. Data per apuntar-nos el dia de quan toqueu a Kerkrade.
Bueno, dues dates importants. La primera és l'actuació de Kerkrade.
Evidentment.
30 de juliol, toquem a la una del migdia, allà al Roda Hall de Kerkrade, que és un auditori espectacular. I si la gent vol venir a escoltar el mateix repertori que tocarem allà a Holanda, però en directe, el 3 de juliol fem el mateix repertori íntegre al Bartrina, aquí a Reus, a les 6 de la tarda, és un diumenge, és una bona hora per venir i un bon dia per venir, i també ens servirà una mica per acomiadar-nos de la gent d'aquí de casa nostra doncs amb un impuls anímic i emotiu que necessitem molt abans de marxar.
Doncs vinga, abans quedem amb aquestes dues dates, les recordarem nosaltres també quan sigui el moment, almenys aquesta primera, perquè encara estarem en antena pel que fa a la temporada. Després de cara a final de juliol estarem de descans també, Carrer Major que marxa de vacances, però tant de bo quan al mes de setembre ens hi tornem a posar puguem tornar a parlar i a celebrar alguna cosa. Adrià López, gràcies per fer-nos confiança i compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat i per poder parlar amb vosaltres.
Gràcies també a Angie Aramayo des de la nova ràdio de Reus. A reveure, fins demà.
Fins demà.
Nosaltres hem de fer ara una petita pausa. Els demanem però que no desconnectin la seva ràdio local, perquè just després del butlletí informatiu de les 6 ens hi tornarem a posar. Ens queden encara moltíssimes històries en clau local per explicar-los. Fins ara.